impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro, denaro.
És que si ponen el nom del nostre convidat d'avui al cercador de Google, el primer resultat que et surt a la cerca predictiva és edat. És que la seva edat és un acudit recurrent del presentador del programa Adolescents en tots els seus formats, tant a la ràdio com a la televisió. L'any 2010 va fundar juntament amb el seu soci l'Ernest Codina el portal adolescents.cat i això ha marcat tota la seva carrera professional fins ara. Ara, si parlem de la seva adolescència, està marcada per les cançons de la primera generació d'OT, les primeres cançons de Estopa o tot allò que sonava a les discoteques d'Osona a principis dels 2000, com això, de Gabri Ponte, això es diu Jordi. Ara li preguntem sobre el tema en Roger, però abans Roc presenta la seva empremta digital.
Doncs és el Roger Carandell Vinyals, va néixer l'any 87, aquí teniu la seva edat, feu les matemàtiques, ja ho sabeu. És de Vic i va estudiar periodisme a la Universitat de Vic, a Twitter i Instagram és @rcarandell. El 2010 va fundar el portal adolescents.cat, del qual n'és CEO, i des de setembre de 2018 dirigeix i presenta el programa Adolescents XL. El programa té presència a YouTube, amb 32.600 subscriptors, i a Instagram, on té 20.000 seguidors. Aquesta setmana ha estrenat L'altra cara, una producció de TV3, amb col·laboració de YouPlanet, un programa Digital First, perquè dilluns es va estrenar al web 3 a la carta i a YouTube, i avui ho fa al 3:15 de la nit.
Roger, hola, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Què, t'ha sorprès la cançó de l'Arenyes?
Ostres, doncs sí, eh? M'agrada, m'agrada. De fet, l'Ernest Codina, una vegada, no sé on estàvem, puc explicar una anècdota o m'espero?
Clar, les que vulguis, no, explica, explica.
Històricament anàvem de vacances a la Platja d'Aro, amb l'Ernest, a desconnectar, que ja m'explicaràs, però bueno, anàvem allà. I un dia ens va servir un cambrer que era italià, i l'Ernest va dir, jo parlo una mica d'italià, i li va recitar aquesta cançó de Jordi de Gabri Ponte. Bueno, així estem.
Boníssim. Escolta, tens moltes més coses del que et penses de connexió amb l'Arenyes, perquè jo ja m'he mirat tots els capítols, de l'altra cara, i després els repassarem, però en un d'ells fas conya i dius, ara em sento tan bé que sortiré amb aquesta camisa. Aquesta camisa la té l'Arenyes, amb el que surts, eh? O sigui, és molt fort, això, eh?
Hòstia, doncs és influencer, directament.
Bé, hi ha molta expectació davant l'estrena televisiva. Què n'esperes? Quin resultat seria bo a la tele? Què et sembla?
Doncs no ho sé, a la tele, quin resultat seria bo. Jo crec que el gran resultat seria que la gent que el mirés, hi hagués moltes persones que hi aprenen coses i d'altres que el que expliquen els convidats els inspira per prendre decisions i viure una mica millor.
Clar, la pregunta és, totes les dades diuen que els joves no miren massa la tele en directe.
Doncs crec que és bastant veritat, això, vull dir, no tinc les dades aquí davant, però sí que miren molt contingut audiovisual, més que mai. Per tant, llavors, crec que el canal és una mica indiferent. El tema és que aquests continguts arribin a tothom, també als joves. Vull dir, que a vegades es diu, no, és un programa pels joves. És un programa on hi surten molts joves, però jo penso que és per tothom, que interessarà a tothom.
Intergeneracional, com el pop-upi, per exemple, com a l'hora de promocionar, vosaltres el que poseu és la cançó Rasputin, que això és una sorpresa viral brutal, no? O sigui, ara tothom està ballant el Rasputin a TikTok, és una cançó de Bonnie M de tots els temps, i la gent deu dir, i això tan jove, tan modern, un promocionant amb Bonnie M, i hi ha gent que no ho deu entendre massa.
I hi ha molta gent jove que no sap que això ja és una... que això és una cançó vella, saps? Escolta, això que és boníssim. I llavors entra el pare a l'habitació on sigui dient, escolta'm, això no és nou, això ja ho ballàvem nosaltres.
Però és que sí, he vist que està ple d'entrades a les xarxes explicant la història del Rasputin, imagina't.
Imagina't, sí, sí.
Bé, anem. El primer el d'aquesta setmana és Noves Sexualitats, amb la famosa youtuber i referent LGTBI a les xarxes socials, la Melo Moreno. Explica'ns una mica què veuran els espectadors aquesta nit, quin tractament heu donat al tema de les noves sexualitats, Roger?
Doncs bé, amb la Melo vam tenir una conversa molt interessant. Primer de tot vaig aprendre moltíssimes coses, val? Que a vegades ens pensem que ho sabem tot i quan t'ho expliquen en primera persona, doncs no pots fer res més que callar i escoltar la Melo, que és bàsicament el que vaig fer en aquest programa. I a mi el que em va interessar molt va ser que ho explica en primera persona coses que penso que potser a través del seu canal de YouTube o així és un tema que ella en parla, però que potser mai n'havia parlat tan profundament. També penso que és interessant perquè la Melo explica moltíssimes coses com creuen que s'han de fer i en algun moment que entra ella mateixa en alguna contradicció del que diu que s'hauria de fer, el que ha fet ella, el que no ha fet. Per tant, penso que és un tema super complex, però que ens l'expliqui la Melo és molt guai.
I també surten gent realment sincerant-se i dient és que no sé, ara feu preguntes, no?, sobre alguna condició i diu, no, jo no sé què és això, no? O sigui, hi ha gent que realment ho diu obertament, que no en té ni idea de les diferències entre una cosa i l'altra, no? Que està bé, és pedagògic, també.
És molt pedagògic i també anirà molt bé perquè tots plegats estem a vegades obsessionats amb les etiquetes, d'etiquetar tothom segons què li agrada, com se sent i tot, i penso que en aquest programa veurem que el tema de les etiquetes fa mandra.
Ja. Amb el Rocs estem parlant molt cada dijous de nous formats, perquè tot està canviant moltíssim. Ara la gent ha descobert els directes en àudio, per exemple, no? Amb el Clubhouse, sí. Els espais de Twitter, dius, però això és la ràdio, o sigui, fa temps que estem fent directes a la ràdio. Al final direm, no, és que pots trucar ara i pots sortir per la ràdio. Hi haurà gent que se sorprendrà, no?, fins i tot. Bé, ho dic perquè això que dieu Digital First, no sé si és el primer programa que tots s'han penjat ja a les xarxes de TV3, perquè normalment a vegades es pengen programes a les xarxes, però es fan dosificant. En aquest cas, ja estan tots penjats, no?
Sí, estan tots penjats. No sé si és el primer que es fa a TV3 i aquí a la casa i tot plegat, però penso que té bastant de sentit. És a dir, aquesta setmana estem tots bastant pesats, no?, diguéssim, i m'interessa, per promocionar el programa i n'està parlant tothom. Per tant, penso que molta gent descobrirà que existeix aquest programa i si es troben els 6 capítols penjats i li agrada el primer, doncs que aprofiti i miri tots els altres. Ho dic perquè passen tantes coses al món, tenim tants inputs cada dia, que avui t'expliquen que ha sortit l'altra cara, que tu penses, vale, me'l miraré, i d'aquí 2 o 3 dies ja no te'n recordes que existeix. I si t'has d'esperar que torni a sortir un capítol, ja no hi penses. Per tant, jo penso que és bona estratègia.
Tu portes molt temps, molta experiència a xarxes amb adolescents, amb adolescents.cat, amb adolescents.xl, etc. I ara estàs, diguem, en mitjans més tradicionals, no? Quins avantatges creus que té aquesta llibertat de la xarxa i quins avantatges poder-ho fer des d'un mitjà tradicional i, en aquest cas, públic?
Jo crec que fer-ho des d'un mitjà tradicional i, en aquest cas, públic, és a dir, hi ha més pressupost, vull dir, no ens enganyem, penso que hi ha una bretxa de pressupostos immensa en quan vols fer continguts digitals o són tradicionals, i crec que mica en mica crec que es aniran ajuntant tots dos, però quan tu prepares alguna cosa, algun projecte que dius que serà només en digital, no sé per què els pressupostos tiren avall. Quan dius que ho faràs per la tele normal, tiren més amunt. No dic que sigui una mega producció aquest programa, ni molt menys, i la productora que l'ha fet, YouPlanet, ja us explicarien els equilibris que han fet, però jo crec que és un... ens hem trobat en el mig. Fer-ho en digital, el bo és això, que et veurà gent molt més enllà d'on arriben les antenes, vull dir, una cosa que ja sabem tots plegats, que veurà molta gent que és d'altres països i que una cosa que ens va a favor, jo penso, és l'algoritme de YouTube, en aquest cas. No sé si entrem en un tema molt tècnic, però...
No, sí, en parlem normalment, digues.
Vull dir que entrevistem a youtubers que tenen milions de seguidors, hem fet un programa on ells expliquen les seves històries i estic segur, i de fet ja està passant, que YouTube l'ensenyarà a tots els seus seguidors segons els interessos, i això a nosaltres i a la tele i a Catalunya en general ens anirà molt bé.
Clar, Roger, nosaltres els dilluns, que parlem de continguts audiovisuals, diem no diguis que no tens tele si tens internet, no? Perquè arriba un moment que potser el lloc on ho mires tant és, no? O sigui, hem d'anar potser cap als continguts, no? Focalitzar-ho cap al contingut i no cap al canal.
Totalment d'acord. El canal jo penso que ja és internet. Ho mires quan vols, on tu vols. És més, internet, i en aquest cas YouTube, és una tele proactiva que et proposa coses segons els teus interessos. Per tant, res és més còmode que això. I la tele lineal? Doncs anirà fent, però és una cosa una mica bellota ja.
No, i a més una cosa, jo ara dic que aquí el pop-up l'escolta gent de totes les generacions, sempre dic que és intergeneracional, i sempre diem els joves, però mireu-vos a vosaltres què és el que feu. Cada vegada, tots plegats, tota la societat vol dir, jo vull veure això a tal hora, i no que t'ho donin a l'hora que ells vulguin, no? Vull dir que això està canviant tothom. Clar, una de les claus, suposo, de l'altra cara és associar-te amb YouPlanet, tenint en compte que nosaltres sempre volem entrevistar creadors de continguts i són super superdifícils. Clar, si t'associes amb YouPlanet, que en té uns quants, doncs això ja té una cosa feta, no?
Home, tens la feina de producció que se'n diu, no? Tota feta. De fet, aquest programa és una idea de YouPlanet, val? Llavors em van proposar si jo volia col·laborar i vaig dir que sí, i bàsicament vaig pensar això, vaig dir, hòstia, els convidats segur que són bons, perquè amb el planter que tenen allà a YouPlanet tindrem aquí primeres
espases. Doncs escolta, apreta el del Val, que dos vegades hem estat a punt d'entrevistar-lo i ha dit que no després, eh?
Ah, mira, si parlo, li dic, si tant.
Digue-li que hem de parlar amb ell. Bé, què et sembla si fem un repàs, ja que el dijous del dia dels creadors de continguts, fem una mica allò que feu vosaltres també adolescents, que és el salseig, no? Per saber una mica com han anat aquestes converses. Traiem els influencers de la seva zona de confort, tu dius, no? Una de les coses que dieu en el programa.
Sí, penso que serà interessant, perquè estem acostumats a tots aquests influencers, molts creadors de contingut, eh? Quan els deia influencers, feien una mica...
No, no agrada, eh?
Creadors de continguts. No. I en Roc ho sap, això.
Sí.
Digues, Roc.
No, jo li volia preguntar que, bé, els influencers, els creadors de contingut, justament el problema és que no volen sortir de la seva zona de confort perquè estan acostumats a controlar el missatge a través dels seus canals, no? Mm-hmm. Quan els hi preguntes coses que normalment no diuen o que normalment no volen dir, o és en un programa editat que no editen ells, us heu trobat amb algun tipus de problema o hi havia confiança?
Amb això ho podreu treure?
Clar, jo no he estat en aquest procés, però crec que no, perquè quan m'he mirat els capítols veig preguntes que vaig fer o algun silenci intens que es va fer en el rodatge i que surt també en el capítol. Per tant, penso que han estat molt valents de no demanar que es traguessin coses.
Va, anem a repassar. Melo, Moreno, noves sexualitats amb la youtuber i referent LGTBI a les xarxes socials.
Vas fer la sanificació d'arribar i dir, senyores, sí. Aquesta tia li agraden les ties?
Sí, va ser una mica, doncs, els meus pares estan separats. No?
Sí.
Llavors vaig haver de tenir dos xarres.
Dues rondes.
Dos xarres, però sin complicació ninguna. I tots mis amigos igual. Entonces, en este aspecto, nunca he tenido complicaciones, la verdad.
¿S'ha de dir?
És que veig, hi ha hagut molta discussió.
Ah, aquí l'estaves enganxant, eh?
Has sentit Roger? El silenci?
Sí. Jo ho he trepitjat perquè ho hagin a veure, ho busquin. I bé, de fet, hi ha gent que deu dir Melo Moreno, perquè abans es deia, crec que tu també li fas referència, Yellow Melo, no? Abans es deia així.
Sí, va ser una de les primeres, crec, bueno, això en tu, Roc, domines més, però crec que va ser bastant de les pioneres de youtubers d'espanyoles, vull dir que sí.
Sí. 2011-2012 es deia Yellow Melo, i ha anat evolucionant, que és una de les coses més difícils que han de fer els creadors de contingut, que és anar evolucionant al llarg dels anys.
Anava a dir, no ha sigut gens lineal, no? Perquè de cop es va posar a cantar, després ara marxo, ara he vist, no?
Va fer videojocs, després va fer videoblogs, consciència social, ha fet un munt de coses diferents, sí.
Un munt de seguidors. Ara anem a la immigració, un altre dels capítols, amb l'actor influencer, també molt perseguit pel pop-up, amb gairebé 3 milions de seguidors, els has tingut tots. Alguns l'hem tingut, eh? Hamza Zaidi, escoltem-lo.
Creus que amb el teu humor de Marroc, Espanya, d'alguna manera ets un pont que uneix les dues cultures?
Jo creo y espero que mi humor haya unido las dos culturas. Y me encanta, o sea, me encanta unirlas, ¿sabes? Al final yo me considero 50-50, ¿sabes?
Tu vas créixer a Espanya, ser immigrant i adolescent va ser una època complicada?
Uf, pues no es mala, ¿eh? Cacho pregunta. Yo creo que...
Cacho pregunta.
No. Yo creo que no, porque al ser adolescentes, yo creo que tenemos más... O sea, los adolescentes inmigrantes tienen bastante, en plan, argumentos, yo creo, ¿no? Porque has estudiado, has hecho esto, has hecho lo otro...
Què has de dir, Hamza Zaidi?
Que és el millor, que vam riure moltíssim i surt, crec, en el capítol. Vam anar a demanar menjar allà al Raval i vam acabar muntant una performance i una festa allà dins que jo no sabia de on posar-me, la veritat. És un màquina.
De la immigració també hi ha un altre capítol que es parla de la globalització. Ho feu amb el Rubén Díez, que és protagonista del canal de YouTube amb més de 2,5 milions de seguidors, Lethal Crisis.
Ara potser em faràs una mica d'enveja, però en quants països creus que has estat? Quants viatges creus que has fet?
Creo que son 43, wow. Però no estic del tot segura.
Rubén, has fet moltíssims viatges, has estat en contacte amb moltes cultures, per exemple, vas estar amb la tribu Mursi d'Àfrica, vas estar amb el poble Suar de l'Amazones. ¿Qué sents quan t'endinses a dins d'aquestes tribus i aquests pobles?
Ahora mismo es como entrar en otro mundo, porque es que ellos ven todo de forma diferente, sienten todo de forma diferente.
Roc i Roger, com, per què creieu que triomfa tant? Perquè jo crec que els youtubers de viatges són un dels que triomfen més a les xarxes, no?
Roc, bueno, clar, perquè és, o sigui, els youtubers, els creadors de contingut, sempre tenen aquesta part aspiracional, no? És algú que és com jo, però que fa coses que a mi m'agradaria fer o m'agradaria tenir. Per tant, els viatges encaixen a la perfecció. És algú com jo fent un viatge que a mi m'agradaria fer.
I Roger, més a més, informen, no? També donen molta informació, que hi ha nanos que tenen una cultura viatgera brutal.
Exacte. A mi em va interessar molt, diguéssim, l'òptica que té del món després de viatjar tant en Ruben, no? I tal com ell explica el món. És el món des de l'òptica d'en Ruben. I a mi això em va captivar, perquè jo no el coneixia, no havia mirat el seu contingut, i quan preparàvem el programa vaig començar a mirar els vídeos i em vaig quedar atrapat. Vull dir que és un tio que ho explica molt bé i que té un cor immens.
Bé, ara sí que arriben ja els tres altres capítols, són de gent que ha passat pel pop-up. Per exemple, la Carla Lauvaló, bullying, amb la youtuber catalana, autora del llibre Sé Mas Tu, una història de bullying com final feliz.
Ha hagut gent, era d'aquesta etapa, que ara ha vingut, que m'ha vist a YouTube i m'ha dit, ostres, que guai, els vídeos que haces. I jo, anda, i penso, mira...
I els dos ja ho sabeu? Els dos sabeu tot el que va passar? I què, creus que és una manera de dir-te com perdó? Que se t'apropin ara, fer el pas ells?
A veure, pot ser. Però tampoc... O sigui, no sé si aquesta persona ha reflexionat, saps, sobre això. Llavors, no sé si en aquell moment era conscient, si no... Si a les escoles es pogués treballar una mica això, posar-te la pell de l'altre, és que... Jolín.
Empatia, nova signatura, no?
Sí, ojalà.
Clar, està bé, perquè són temes socials, no? És a dir, vull dir que poden interessar a tothom, és igual l'edat, no?
Absolutament interessant, penso, a tothom. Tothom hi té alguna connexió amb tots els temes que hem tractat. I també penso que és molt interessant que ho expliquen en primera persona. Per exemple, quan estàvem gravant l'entrevista amb la Carla, en més d'un moment es feien silencis molt intensos, nus al coll i els ulls humits, eh?
És que, Roger, jo sempre us poso d'exemple quan parlo amb gent que pregunta com connectar amb els joves, no? I una cosa que m'agrada molt que fas tu en general i en aquest programa també és no alliçonar, no ser paternalista, no? Estem parlant de tu a tu i estem donant veu a joves perquè expliquin a altres joves i a altra gent, no? I això ho treballeu, on sou conscients?
Sí, jo sempre penso que quan entrevistes és que li preguntes a un altre que t'expliqui coses, per tant, sempre sap més que tu. Per tant, el que has de fer és parlar poc i escoltar molt. I penso que és la clau d'aquest programa, que parlen moltíssims ells i que aprens moltes coses.
Ja veieu que interessant, en falten dos. El cinquè és de ciència i creença, amb la periodista, divulgadora científica i youtuber Rocío Vidal, més coneguda també per la gent pop-up com la gata de Schrödinger.
Tu creus en Déu o no?
No.
Zero.
Tinc el dubte. Jo sóc atea de facto, que és com que no tinc la seguretat de que Déu no existeix, però jo la meva vida l'estic vivint com si no existeix, saps?
En què creiem, nosaltres?
En altres coses, no? Però jo crec que la gent jove ja, com que la moral catòlica o cristiana ja ha quedat com una mica fora, no? Però...
Bé, Roger, no sé si vas detectar la valentia que té la Rocío Vidal, eh? Perquè, o sigui, contra els terraplanistes, contra... Ella es posa allà uns merders i ella valenta, eh?
Em va encantar, és supercontundent i a més, no, té una valentia fotre's allà al mig d'aquests congressos de terraplanistes que ja et dic que jo no hi posaria ni mig peu.
Sí, la Rocío, que és de Castelló. I acabem amb el Luc Lorent parlant de comunicació, de fet amb el comunicador DJ i creador de continguts polifacètic, que de fet el Luc Lorent fa un programa que s'assembla una mica aquest, eh? Escoltem-lo.
No sé si sents la responsabilitat d'estar parlant a moltíssima gent.
Es una responsabilitat i hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizas y que la información no esté sesgada y no desinformar, porque eso es lo más peligroso que hay. Y más aún en mi caso, que estoy tratando temas sociales y controvertidos.
Veus, et vas fer com una certa pressió? Ell està fent a YouTube un programa semblant a l'altra cara, no? O sigui, agafa creadors de continguts i pregunten també sobre temes socials, no? Si sembla bastant. Va fer pressió, això?
Absolutament. Jo crec que és el programa que jo anava més nerviós allà, pensant a veure què hem de fer si ell en sap més que jo. Saps què vull dir? Però... Molt bon tio, ens ho vam passar molt bé. Vam riure moltíssim i diu coses, com tots, no paro de repetir-me, però és que, òbviament, com que tots ho miren molt el seu tema, diuen coses molt interessants i vaig aprendre molt sobre comunicació.
Està bé. Escolta, no sé si... Clar, si et pregunto quin és el programa que has gaudit més, quina és l'entrevista o algú que dels que has fet el que t'ha sorprès, que li has vist l'altra cara, quin seria? En tens algun o no?
Vaig veure amb molta intensitat, fins al punt de que pensava, hòstia, no et fotis a plorar aquí, perquè amb el maquillatge i tot serà un drama, això. I va ser amb el del bullying, amb la Carla. Vull dir, ho vam fer en un institut, estava tancat perquè hem rodat amb pandèmia i tot plegat. Estàvem bastant a les fosques en una classe amb aquella olor que fa l'institut, i ella m'estava explicant on seia, què li deien, què es trobava escrit a la pissarra, i aquest el vaig viure superintensament i el recordo especialment.
Crec que en aquest també surt un moment el Long, no?, explicant que ell també ho havia patit.
Sí, en el programa va sortint gent jove que expliquen la seva experiència en el tema que està dedicat al programa aquell dia, i en aquest concretament va participar en Long perquè també va tenir experiència, malauradament, en tema de bullying durant la seva adolescència.
Roger Carandell, moltes gràcies, eh? A mi m'ha agradat molt el programa, espero doncs que el mireu, ja sigui al Canal 33 avui en aquesta estrena, o bé doncs tots seguits a les xarxes, però us estarem monitoritzant que els veieu. I mira, ara tant el Roc com a tu us faig la consulta de dos quarts, que avui estem fent una pregunta concreta. Primer va per tu, Roc. Mires la tele en família?
Sí, veiem el bàsquet junts a vegades i veiem pel·lícules, els quatre junts, sí, sí.
Roger Carandell, mires la tele en família?
No, no miro la tele, de fet. Només el futbol, això sí. El futbol sí que el mirem amb el meu germà i el meu pare.
Estem sorpresos a les xarxes perquè la gent ens està dient en quin moment concret es troben davant del televisor en família. I ara amb la Sílvia Creus repassarem totes aquestes situacions i veureu que... en general, tothom un moment o altre es troba davant la televisor, eh? Per tant, la cosa no està perduda del tot. Gràcies, Roger, enhorabona, i endavant, molts ànims.
Gràcies a vosaltres, fins aviat.